Bona tarda, són les 7. És dilluns 15 de novembre de 2010 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. No venim precisament d'una massa bona jornada futbolística. Potser el més positiu és l'empat dels Sitges dissabte a la tarda a Aiguadols, 0-0, sense gols, davant el Joventut, 25 de setembre, un partit molt complicat, molt físic, va haver d'afrontar els Sitges amb algunes baixes significatives. Malgrat tot, el Sitges ara tindrà uns dies de descans perquè, com saben, el proper cap de setmana, teòricament, havia de jugar davant el retirat Base Espirall, una jornada en què Manel Rodríguez, tal com deia, li anirà força bé per recuperar amb aquells jugadors que encara arrosseguen problemes físics. Repetim, més probablement el resultat futbolístic més positiu en una jornada que ens ha deixat una derrota d'aquelles que fan mal, la que va patir el Sogorense 3-1 al camp del Vista Alegre Santa Margarida. Continua el malefici en aquest camp a Santa Margarida de Montbui, un Sogorense que s'haurà de refer en aquest proper diumenge a casa amb la visita del Mediona. Hi ha, sens dubte, dos Sogorenses, el que juga a Aiguadols i el que juga fora de casa. En fi, repassarem aquesta jornada futbolística, començarem, com sempre, amb alguns marcadors també de futbol base. Millors resultats a la resta de disciplines esportives, per exemple, la novena jornada de Copa Catalunya de bàsquet, un altre resultat contundent del Club Bàsquet Sitges que es va desfer del Club Bàsquet Prat per 82-63, una nova exhibició a nivell ofensiu i, per què no dir-ho també, defensiu. Un líder sòlid, 7 victòries, 2 derrotes, el dia que el club va presentar tots els seus equips, tant en categoria masculina com femenina, i el dia que el club també va voler reconèixer la trajectòria d'Edu Piñero com a jugador del club. I també molt bones notícies des de la primera nacional d'hoquei patins de la 8a jornada. Segona victòria consecutiva d'un Club Patí Sitges que es va desfer del Palafrugell per 5-2. Són 9 punts, les coses probablement ja es veuen d'una altra manera i ara una altra bona oportunitat per sumar 3 nous punts aquest proper cap de setmana, ja que el conjunt de Joaquín Cachimero visita la pista del Cué d'Altona. I en el temps de descompte d'aquest dilluns 15 de novembre, tota l'actualitat, ja a la part final del programa, volíem dir, tota l'actualitat del Sitges Bowling Club. Ho farem de la mà del seu president, d'en Sasha Maldonado.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Doncs estarem amb tots vostès, com tots els dilluns, a partir d'uns moments i fins al punt de les 9, com sempre, repassant tota la jornada esportiva del cap de setmana. Comencem.
Per fer sentir la teva veu les properes eleccions, recorda't que has de portar el DNI o el passaport o el carnet de conduir. Els col·legis seran oberts de 9 del matí a 8 del vespre. El 28 de novembre, fes sentir la teva veu. Digues la teva. Eleccions al Parlament de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel, el nostre programa Jazz a Casa, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí, us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Amb una sola trucada, pots enviar un equip quirúrgic a un país en guerra. Fent-te soci de Metges Sense Fronteres, fas això i molt més. 6 euros al mes durant tot l'any fan possible que l'assistència mèdica i humanitària arribi a les persones que més la necessiten. Truca ara al 902-250-902 o entra a msf.es i fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Gràcies.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Dilluns 15 de novembre de 2010 arrenca aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte, tot el repàs de la informació esportiva del cap de setmana. Ho hem dit ara fa uns moments, a nivell futbolístic els resultats no han estat massa positius. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Potser el mes de Sabadell, la derrota del Sobrense 3-1, dissabte a la tarda al camp del Vistalegre Santa Margarida. Recordàvem fa uns dies, sobretot divendres, que és un camp aquest que... El Sobrense últimament li costa treure bons resultats i es va confirmar dissabte.
Sí, sí, és un camp gran que el Sobrense no la va bé, però jo ja no diria tan sol el camp. Jo diria que doncs, el Sobrense va ensopegar davant d'un equip molt veterà, un equip que té qualitat, això sí, n'hi ha molts jugadors que tenen la seva qualitat, però que no corren, perquè realment físicament són jugadors molt carregats. Al Sobrense potser li va faltar això, apretar més el ritme.
Obligar el rival a una despesa física.
Correcte, sobretot a la primera part, que va ser quan el Sobrense podia haver sentenciat el partit, però no ho va fer, va caure al parany d'ells perquè va jugar al ritme d'ells, això no li va anar bé al Sobrense, i a la segona part doncs, va passar el que va passar a Piera. L'equip va encaixar dos gols, va voler ja, però no va poder. I se va trobar amb un 3-1 que ningú
esperava.
Ningú esperava, perquè realment quan tu veus un equip i l'altre, veus que el Sobrense és molt superior, físicament és molt superior en tot, és un equip molt més jove, aquell és un equip de veterans. Però ells van aprofitar les seves opcions, van guanyar el partit, el Sobrense va tenir com a mínim 8 clares ocasions de gol, no van entrar a la pilota i al final va acabar perdent 3-1.
Ells en van tenir, com aquí diu, 4 i en van fer 3.
Sí, sí, ells van tenir 4 i van fer 3 i a més la tercera va ser una errada monumental de la defensa del Sobrense. Però va quedar aquelles sensacions de mal cos perquè... Home, perquè el Sobrense, si vol aspirar a quedar a dalt, doncs té que guanyar sempre aquest equip, perquè aquest equip és molt inferior al Sobrense, perquè aquest equip físicament és un equip de veterans.
Sí, sí, i la reflexió que feia el Jordi en acabar el partit, clar, si no puntuem en aquests camps, després això ens obligarà a puntuar en camps com el Molanta, com el Vilafranca, clar, en camps dels equips grans. D'aquí dues setmanes recordem que l'equip visita Capellades, un equip que també ha començat molt bé la competició, que potser porta dues jornades deixant-se punts pel camí, però en qualsevol cas, clar, si no sumes en aquests camps, teòricament, no direm que assequibles, però més propicis, clar, després això vol dir que has d'anar a jugar-te als quartos amb els rivals de la teva talla.
Sí, a més, tu veus el Sobrense i sempre és d'aquells partits que tenen ocasions 7 o 8 claríssimes. Jo ahir al matí me vaig anar a veure un enfrontament important, el que jugava el Ribas del Molanta, doncs te puc assegurar que tots dos equips tan sols van tenir una oportunitat per banda, perquè es van dedicar a treballar molt en defensa.
Amb molt de respecte, no?
No, no, i molt en defensa. Són dos equips molt ordenats que treballen la defensa, tal cosa no fa el Sobrense. El Sobrense dona regals a tothom, sobretot defensius, i la prova la tens el dissabte. Si el Sobrense treballés bé en defensa i fos un equip més ordenat en defensa, no jugués amb una línia defensiva tan adelantada, aquest Sobrense estaríem parlant ara doncs, que és un equip que no encaixa gols, però la prova la tens que a Piera va encaixar 3, el dissabte va encaixar 3 més, encaixa de 3 en 3,
sí, sí.
I clar, això diu alguna cosa, i la prova la tens amb el partit que jo vaig veure al matí del diumenge entre Molanta i Ribas. Moltes precaucions defensives, una ocasió per banda i para
acabat,
de comptar.
I s'ha acabat, sí, sí, sí.
Però
sí.
Clar, pel Molanta en punt va ser molt positiu i pel Ribas també. Clar, no el mateix sumar un que perdre els tres.
Està clar, està clar. Doncs és evident que hi ha dos Sobrenses, el que juga a Aiguadols i el que juga fora de casa. En qualsevol cas, en repassarem aquesta jornada futbolística al grup 12 de la segona territorial. D'aquí uns moments també en repassarem el que ha passat també al grup 3 de la primera territorial. Com dèiem, en començar el programa, empat a 0 dels Sitges a Aiguadols dissabte a la tarda davant un equip físic, un equip molt complicat com és la Joventut el Joventut 25 de setembre, un Sitges que tenia baixes sobretot significatives, una al darrere, la del Javi González, i una altra també molt important, també com destacava el Manel en acabar el partit, la de Moja. Moja, que no va poder jugar el partit per haver de complir doncs el cicle de 5 targes en grogues. En qualsevol cas, un partit molt igualat que va poder guanyar el Sitges, que va poder guanyar també el conjunt de Rubí, i que al final doncs es van haver de conformar amb dos conjunts amb aquest repartiment de punts. Un Sitges que ara es podrà prendre, i així ho deia el míster en acabar, també un petit respir. Dissabte que ve, el cap de setmana que ve, no jugarà. Té jornada de descans per allò del que ja hem vingut dient sempre, que és que el base Espirall es va retirar de la competició. Això servirà, evidentment, per recuperar amb aquells jugadors que encara estan arrossegant alguns problemes físics. I atenció, perquè ho podran escoltar en declaracions del míster dels Sitges. El club està treballant per poder incorporar un parell de jugadors que, de ben segurs, els que han seguit els Sitges darrerament coneixeran: Oriol López i Marc Gargallo, aquests dos jugadors que la temporada passada estaven als Sitges, que han acabat van fitxar pel Catllà de preferent. No estan massa gust al conjunt del Catllà, però quan ja pràcticament estaven per venir, aquelles coses que passen, el Catllà va decidir fer fora l'entrenador, ha vingut un altre entrenador i evidentment s'ha paralitzat la vinguda d'aquests dos jugadors, com diuen els castellans, hasta nuevo aviso. En qualsevol cas, el Manel era optimista i bé, ell creia que pels vols de Nadal tant l'Uri com el Marc podrien estar aquí reforçant a la Unió Esportiva Sitges. En futbol repassarem doncs tota aquesta jornada desena. Començarem, òbviament, amb els resultats de futbol base. En el nostre temps poliesportiu destacarem, com no, una nova victòria del Club Bàsquet Sitges. 82-63 va guanyar el Bàsquet Sitges al conjunt d'Edu Piñero al Prat, el passat dissabte aquí a la tarda al pavelló de Pinsbens. Un Edu Piñero que va ser objecte d'un emotiu homenatge per part del club. El club li va voler doncs reconèixer la seva trajectòria com a jugador i, evidentment, desitjant tots els èxits possibles ara des de la banqueta. I també molt bones notícies des de la Primera Nacional d'Hockey Patins. S'ha disputat la 8a jornada i el Club Patí Sitges ha aconseguit de moment el que no havia fet fins ara, que és guanyar dos partits consecutius. Ho feia a Capellades, 1-3, i ho feia dissabte aquí a la tarda per 5-2 davant el Palafrugell. Toni, ara potser, probablement les coses es veuen d'una altra manera.
Sí, sí, no, es veu tot una miqueta més diferent, tot i que, clar, evidentment, n'hi ha mancances.
Sí, sí, l'equip està curt d'efectius, ho deia el Joaquim en acabar el maig, sí. L'Oriol Ortell s'ha anat a jugar a França amb el seu germà, el Gerard també està de baixa. Clar, són homes que de moment apuntaven a ser importants.
Sí, s'ha pogut recuperar un jugador com és el Jordi Pena, doncs un Jordi Pena que li va molt bé a l'equip, perquè des que ell ha arribat l'equip marca gols, potser era el que li faltava, però fa falta un efectiu més, el que demana l'entrenador, i està content perquè amb el que té doncs està traient molt de petroli en una categoria molt complicada, i doncs ara tenen que seguir així. Ara aquesta setmana tenen un bon partit al camp del CUE, si sumen doncs donaria un pas important a la taula, i de moment tenen 9 punts, que això doncs no firmava ningú a principi, i sí, ara sí, ja comença a firmar-lo tothom.
9 punts, les coses, com dèiem, es veuen ja potser d'un altre color, ja no és tot tan negre com pintava al principi de la competició, una competició exigent com és evidentment la Nacional Catalana. Altres resultats que ens deixa aquest cap de setmana esportiu, per exemple, un nou triomf del sènior del Rugby Club Sitges, que va guanyar 19-10 a la València, aquest Rugby Club Sitges, que de moment ha començat força bé, amb una única derrota, la seva participació a la Primera Nacional Espanyola. En fi, de tot això en parlarem, comencem ja a parlar de futbol. De futbol i de la desena jornada, tant el grup tercer de la primera com de la segona territorial. Hem començat ja oferint algunes de les claus dels partits que van disputar amb els Sitges dissabte a la tarda amb el Joventut 25 de setembre, empat a 0, i de la derrota dolorosa que va patir el Sobrense també dissabte a la tarda 3-1 al camp del Vista Alegre Santa Margarida. En parlarem de tot plegat, però ara hem de posar-nos ja a repassar, a donar un cop d'ull a altres marcadors de futbol base. I començarem per la divisió d'honor cadet. El cadet A de la Blanca Subur, que va patir una altra derrota dissabte a la tarda al conjunt de Dani Pujol, que jugava en el camp del Girona. Al final, Girona 2, Blanca Subur 0. La Blanca, que segueix a la cua de la classificació, de moment no ha aconseguit guanyar cap partit, té 3 punts, però els ha aconseguit a base d'empats. El proper matx que jugarà amb el cadet A de la Blanca, recordem, serà diumenge al migdia, aquí al Nou Pinsbens, davant la Gramenet. Per contra, molt bon marcador a la categoria juvenil preferent, el juvenil A de la Blanca Subur, que es va desfer del club de futbol Vilanova ahir al matí al Nou Pinsbens. La Blanca, que és tercera, com dèiem, amb 15 punts, es troba tot just a 6 del líder, que és la Floresta, i també molt bon marcador el del juvenil de primera divisió, el juvenil B, que jugava a derbi, en aquest cas a Vilanova, i s'enduia els 3 punts. Club de futbol Vilanova 0, Blanca Subur 1. Altres marcadors, en aquest cas dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil que va apallissar 5-0 al base Olèrdola, i encara una pallissa més contundent la que li va fer el cadet dels Sitges al Sant Jaume dels Domenys, 19-0. Resultat extraordinari per als cadets de la Unió Esportiva Sitges. L'infantil A, que també va passar literalment per damunt del Sant Cugat Sesgarrigues, va guanyar els Sitges per 12-0. Teníem derbi també aquest passat cap de setmana, l'infantil B dels Sitges, que visitava el Nou Pinsbens per jugar davant la Blanca Subur. Finalment, la Blanca es va endur la victòria gràcies a l'1-0 final. L'Alevi A, que perdia en la seva visita al camp del Cubelles per 9-0, i també derrota de l'Alevi B, que sortia sense cap punt del camp del Sant Joan d'Espí després de la derrota per 3-1. L'Alevi C sumava també una derrota amb aquí a Aiguadols davant el Risto Stoichkov, 2-5, i també perdia l'Alevi D, 2-9, en aquest cas la Unió Esportiva Sant Sadurní. Pel que fa amb el Benjamí A, sumava la victòria amb aquí a Aiguadols en imposar-se per la mínima 1-0 al Gimnàstic de Manresa. I també victòria per al Benjamí B, que visitava el Bosc de Plaça de Sant Pere de Ribes i es va acabar imposant per 2-3. I encara un últim marcador, el del pre-Benjamí, que també golejava 13-0 a la Unió Esportiva Sant Mauro. Resultats també de la jornada de futbol femení, dos molt bons marcadors i un que no ho és tant, o que no ho és gens. L'Alevi infantil del club de futbol Sobrense, que es va imposar d'una forma clara i contundent en golejar en 0-10 al Molins de Rei. Van marcar els gols Sílvia, que en va fer 5, Filo, que en va fer 2, Gabriela, Inés i Natàlia. Pel que fa amb el cadet juvenil, també un resultat molt contundent, Sant Just 0, Sobrense 16. Es van repartir aquests 16 gols, Esther, 13, que en va fer 3, Triana, que també va fer un hat-trick, Sara, 2, Anna, 2, Sofia, Bea, també amb hat-trick, i Laia. I el marcador més decebedor, el que va tenir el sènior, que perdia per 2-1 al camp del Sant Joan d'Espí. L'únic gol del Subo el va fer Cubi. Temps ja per repassar els marcadors que ens deixa la desena jornada al grup tercer de la primera categoria territorial. Han estat aquests: Moja 1, Vilanova B 1, Cubelles 3, Martorell 2, Joventut Prat 5, Vallirana 1, a la ja comentat Sitges 0, Joventut 25 de Setembre en 0, Cervelló 0, Sant Joan d'Espí 3, Bellvitge 0, La Múnia 2, Sant Cugat 2, Barberà Andalusia 1 i Sant Mauro 1, Espluguen 0. El júnior, tot i que en aquesta jornada ha descansat, continua liderant la classificació amb el conjunt de Sant Cugat, primer amb 20 punts, seguit però molt de prop pel Joventut Prat amb 18, amb 17 el Sant Mauro i amb Moja, amb el Sant Cugat que puja a la cinquena posició amb 16 punts, el Sitges que és ara sisè també amb 16 punts, setè el Joventut 25 de setembre amb 15, 15 punts també per la Unificació Bellvitge, 14 per la Múnia, 13 per Sant Joan d'Espí i Cubelles, el Cervelló en suma 11, el Vilanova 8, 8 punts també per l'Espluguenc i tanquen la classificació el Vallirana amb 7, el Barberà Andalusia amb 5 i el Martorell amb un sol punt. En fi, doncs, com dèiem, el Sitges i el Joventut 25 de setembre empataven sense gols aquest passat dissabte a la tarda al Municipal d'Iguadols. Ho dèiem divendres, el Sitges que està allò tocadet per les baixes, baixes per sanció, bàsicament les que tenia el passat dissabte, les de Javi González i també una molt important, sobretot, Toni, la de Moja. Moja, ara per ara, ho deia Manel, acaba el partit, és un actiu molt important per l'equip.
Sí, clar, és el que remena una miqueta el joc ofensiu i, doncs, clar, és un jugador important. Però me quedo amb una cosa, el Sitges no fa gols.
Però tampoc li fan.
Però no li fan. Sí. Clar, me quedo amb això, no? És molt important veure el Sitges allà, un equip que l'han fet molt pocs gols, que la setmana passada estàvem parlant d'un gol, li va valdre els 3 punts al Sant Joan d'Espí, i la van fer de falta, i aquesta setmana doncs, el Sitges no ha marcat, però amb ells tampoc l'han fet. I me quedo amb això, no? És un equip que si acaba de fitxar algun que altre jugador, algun que altre reforç, com se comença a parlar de jugadors que ja han jugat en els Sitges i que ofensivament són bons recursos, el Sitges pot fer un equip molt interessant. Primer, perquè defensivament l'equip és molt compacte, a l'equip no li fan gols. Aquesta setmana la sorpresa és que el Manel ha mogut el porter.
Sí.
No és a Narlón, sinó
a Benoja.
A Benoja.
Sí, sí, era bàsicament la principal novetat de l'11 que va presentar el Manel el passat dissabte davant el conjunt de Rubí. L'explicació, doncs, molt clara per part del tècnic. Tenim dos grans porters, han d'anar jugant els dos, perquè el que no pot ser és que en una plantilla en què ningú cobra un duro, els has de tenir fastiguejats a la banqueta. No. I tant l'Albert com el José Luis són dos grans porters i, bé, aniran jugant segons creï convenient a Manel.
Clar, no, si ell lo veu així, jo lo trobo molt correcte, i a més és una posició correcta, el que passa que després, clar, se té de recordar doncs, que l'Arnalot estava fent
sí,
una
sí.
campanya
no, de fet, reconeixia Manel que l'Albert estava a un nivell increïble, però que, evidentment, el José també és un gran porter, un excel·lent porter, i tenia que gaudir ja dels seus primers minuts.
Sí, però això és molt important, no? I a més, el que t'he dit abans, no? Tenir un sistema defensiu doncs, tan compacte i tan ordenat que no te facin gols, i clar, això sumarà, al llarg de la temporada sumarà. Ara l'equip no marca, però suma perquè no li fan, i això pot ser molt valuós de cara a la recta final d'aquest campionat, perquè el Sitges és un dels equips que menys gol han fet, i això és per a tenir en compte.
El rival, el Joventut 25 de setembre, veníem amb baixes després dels incidents que van haver en el seu partit davant el Júnior, partit que es va suspendre al minut 74, pendent però de la decisió del comitè de competició de la federació. Un rival molt físic que va obligar molt al cos a cos i que al davant té un autèntic corcó. Sabràs qui és, Toni? Fofana.
Uf, sí.
És un jugador que obliga molt, que exigeix molt, que com es diu vulgarment, és un tros de tio.
Sí, el que passa que no acabo d'entendre com des de la Múnia, Vilafranca la Múnia, ha anat a parar a terres de Rubí.
Doncs mira.
És de banda a banda, no? Uh-huh. Però bé, és un home complicadet. És un home, a més, té molt de cos, complica molt la defensa. Manel ho coneix, perquè de fet Manel
sí.
ho ha tingut.
El va tenir les seves ordres al Vilafranca.
I coneix com juga, i coneix les limitacions que pot tenir aquest delanter. Però clar, això no treu a que aquest delanter te pot donar molta feina.
Bàsicament per la seva alçada, és un home que costa molt de marcar.
Treballa molt bé els colzes, treballa molt bé el cos, i home, és un delanter complicat de marcar.
Molt. En qualsevol cas, Fofana no va estar encertat de cara a porteria, tampoc ho van estar els seus companys. El Joventut 25 de setembre és un equip, repeteix una vegada més, molt físic, que obliga molt. i que bé, va tenir les seves ocasions, sobretot una molt clara, una doble ocasió al 53 amb dues pilotes pràcticament consecutives al pal. També va tenir una ocasió molt clara Toni Campos estavellant una pilota al travesser i també una altra molt bona d'Arenas amb una rematada de cap en el servei d'una falta de Rubia. No va ser un partit allò de moltes ocasions, partit molt igualat al cap i a la fi i resultat, diem-ho així, doncs, just un punt per cadascun. En un partit, repeteixo, en què probablement també la mala notícia va ser la lesió de Víctor Olmedo. Semblava inicialment que doncs, la lesió podia ser important. Olmedo es va lesionar al minut 56, va haver de ser substituït per Héctor, però en acabar el maig ja ens deien que probablement era més l'ensurt i la por que tenia el jugador d'una lesió important que no pas doncs, això, que fos una cosa greu i important. 0-0, Toni, és allò del got mig ple o mig buit, no? I el que deies ara fa uns moments, el Sitges és un equip que no marca gols però tampoc li fan.
Clar. I això és molt important
i és un punt que suma.
Això és molt important en aquesta categoria i sumes un punt, deixes de guanyar dos però sumes un i clar, i ara el Sitges espera, ara pot recuperar jugadors perquè clar, el partit que tenia que jugar amb l'Espirell no, el retirar-se a l'Espirell doncs té que recuperar-lo, té que descansar i després afrontar aquests dos partits que té realment complicats com el Júnior i el Joventut Prat, però jo confio molt en aquest Sitges tan ordenat. És un Sitges que els equips, tot això es parla moltíssim, que el Sitges és un equip que no li marquen gols i tot això és a favor del Sitges i per això jo confio molt en aquest equip, que estic convençut que una vegada recupera jugadors i si pot incorporar algun més ofensivament doncs aquest equip pot dir moltes coses perquè no li fan gol, si sobra tu marques, doncs pots guanyar punt.
Un Sitges que, per cert, estrenava nova equipació. Parlo personalment, a mi em va agradar. És, doncs, em va recordar molt els Sitges de finals dels 70, principis dels 80. Allò, blanc, camiseta blanca, pantaló blau. Allò sense coloraina, sense ratlles, sense res. És allò, el pantaló blau i la camisa blanca, com diuen, com els Sitges d'antanyo. Sí. No va portar doncs, tota la sort necessària per sumar els 3 punts, però en qualsevol cas doncs, l'equipació a mi almenys em va agradar força. Més enllà d'aquesta petita qüestió anecdòtica, que no doncs, té cap mena de transcendència, hem d'escoltar el que deia Manel Rodríguez en acabar amb el partit. Un bon punt, però ell evidentment hagués preferit els 3.
Bueno, la part positiva és que no hem perdut. Dependentment de que no ens van marcar cap gol, no hem perdut, que amb les baixes que teníem, avui hem passat una setmana molt difícil per poder fer un 11 de certes garanties i bueno, avui era un partit que li tenia molt respecte perquè és un rival molt dur i sabien que ens ho posaria molt difícil i bueno, i Déu-n'hi-do, ha hagut els dos que s'hi han pogut guanyar i al final penso que l'empat és el més just.
Ara te volia comentar, un partit molt físic, un rival que obliga molt, que juga molt al cos a cos, complicat.
Sí, jo penso que hem sortit molt bé, els hem tancat a la seva àrea, hem tingut dues o tres faltes que hem estat molt poc encertats. Els primers 15 minuts penso que el Colt ha tingut una ocasió molt clara, una pilota que ha quedat morta dintre de l'àrea, i ells bueno, a poc a poc s'han anat recuperant, s'han anat refent, i bueno, després el partit s'ha igualat bastant. I la segona part ha sigut un partit superigualat, jo penso que ha sigut... Bueno, mira, el que hagués tingut més sort hagués guanyat. Ells han fet una jugada que han fotut dos pals, em sembla, nosaltres sí. Han fotut un altre pal després, ha tingut un remat de cap que el porter li ha tret. Bueno, ha sigut, ja dic, un partit molt igualat i com ningú dels dos hem estat encertats de cara a porteria, però al final l'empat és el més just.
Dones per a gol punt, per tant?
Bueno, el sumem. Clar, sempre vols guanyar. Aquests partits aniria bé guanyar-los, no? Per mantindre't a dalt. La setmana que ve no juguem i jugaran tots. Si som ambiciosos no podem estar contents. Està clar que vist el partit doncs és el més just i és el partit que s'ha donat, però m'hauria agradat veure aquest partit amb el Moja i el José Luis a davant, no? Que són dos homes que pel nostre atac doncs són molt importants i avui no han pogut estar, no? Sense desmereixer ni molt menys el treball que han fet tant el Gonza, el juvenil que ha entrat avui, com la resta, no? Però penso que aquest partit amb ara que ja tenim el Toni una altra vegada i el José Luis i el Moja, bueno, ara estic content perquè tinc una setmana per descansar, per acabar de recuperar la gent, i quan tornem, tornarem un altre cop tots, espero, tot i que darrere pues, cada setmana acaba un, però també recuperarem el Javi, i aviam l'Olmedo que s'ha fet, esperem que no sigui res greu, i bueno, i si jo sí tinc l'equip, sobretot a la part de davant i la part darrere complert, bueno, ja s'ha vist, no? Els primers 10 partits s'ha vist. Tot i així, continuem sent un equip molt sòlid a darrere, i això pues, sempre ens dona l'opció de puntuar, no? Penso que si continuem aquesta línia defensivament, pues, bueno, l'equip sempre tindrà opcions de guanyar i sempre tindrà el fet de poder estar lluitant entre els primers, no?
Cada baixa és un problema ara.
Sí, sí, perquè el tema de les sancions obliga molt, i aquesta setmana 2 sancionats, s'ajunten amb els lesionats, al final són 4 o 5 baixes.
El Víctor és important o no?
Esperem que no, de moment està assustat, però bueno, jo penso que ha sigut un cop al genoll, potser té unes guins del lligament lateral del genoll, però tampoc ha sigut, jo crec que no ha sigut res greu, però bueno, s'ha de veure, ell ara està molt espantat. És una mica aprensiu, està una mica espantat, però jo estic convençut que no ha sigut cap lesió greu.
Ho he jugat a José, suposo que per exigències del guió.
Bueno, no, perquè també m'interessa que el José estigui disponible i estigui a tope. José és un gran porter, ja ho sabem tots, no ens hem d'enganyar. Avui ho ha demostrat, ha estat molt correcte, les jugades parades ha estat molt bé. Avui sabíem que jugaven amb el Fofana davant, que és un home que de cap pues, ho toca tot. Bueno, José, potser el fet de l'embaradura que té t'ajuda bastant en aquestes jugades. Bueno, i a més jo penso que ara l'Albert ha demostrat que té un nivell altíssim, que està en un moment molt bo, però jo penso que ara el José té que jugar 4 o 5 partits pel bé de l'equip, perquè els dos estiguin a tope quan els necessitin, no? I jo penso que en un equip on la gent no cobra, el que no pots fer és tindre un tio 20 partits sense jugar ni un minut, no? I penso que l'Albert ha demostrat que és un porteràs, però el José també sabem que és un porter de molt de nivell, i la meva idea és que ara el José jugui uns partits, no sé quants, els que toquin, i després pot anar alternant, no? Perquè m'interessa que estiguin els dos en forma, i que són la clau moltes vegades en moltes jugades puntuals, són els que t'acaben traient aquella mà que et salven el partit, i almenys o no encaixes o et salven un punt o et salven els tres, no?
Bueno, Manel, la propera setmana us toca descansar, també per exigències del guió, diguem-ho així. Sí. Ho deies fa uns moments, probablement us anirà bé per recuperar una miqueta, sí, el tema de lesionats.
Sincerament, ens ve en el millor moment. Ens ve en el millor moment aquest descans, ens ve de perles perquè estem tocadíssims. La gent avui a l'arena s'ha jugat lesionat. Hem tingut que fotre el Rubí de central. Ara l'Olmedo, la lesió del José Luis, el Toni Campos ha aguantat tot el partit però portava sense entrenar un mes, vull dir, són molts jugadors que necessiten recuperar-se, no? I altres que estan tocats però que van ranquejant però van tirant, no? I llavors, bueno, anirà molt bé. La veritat és que no ens ve, no, ens ve en un moment sensacional aquest descans, perquè repeteixo, si tot va bé el proper partit a casa davant del Prat, que és un rival molt dur, doncs podrem tindre tota la gent disponible, i això per mi és una garantia de que l'equip podrà donar una mida alta, perquè avui a la mitja punta ja ho heu vist, diu que fer 3 invents diferents, i es nota molt, l'arribada es nota molt, és clau que tinguis a davant dos homes que quan reben la pilota la baixin, que avui ens ha costat molt baixar la pilota per terra, que la juguin. Avui el Moja s'ha vist que és un jugador clau, no? Que és el que baixa la pilota, que li dona aquell temple al partit, que et fa la passada de gol, que això és molt important.
L'última, Manel, sabem quina és la situació del club, de tot plegat, però esteu valorant de poder incorporar algun jugador, esteu, com es diu vulgarment, rastrejant el mercat?
No, rastrejant el mercat no, hem parlat amb l'Uri, el jugador que estava l'any passat aquí nosaltres, no juga al Catllà, el tema és que el Catllà ja ho tenien quasi fet, però el Catllà ha canviat d'entrenador aquesta mateixa setmana, clar, és normal, l'entrenador nou abans de donar cap baixa o que després d'aquest jugador els vol veure tots, i també està pel mig el Marc, el davant de centre, que també és un jugador que porta de baixa des de l'any passat, aquí ja es va lesionar, ara està entrenant ja fa un mes i ara dintre de 10 dies li donen l'alta, i tinc la paraula del president del Catllà que abans de Botilla vindrà aquí a nosaltres, si és possible posar-se bé, perquè després si ha de tornar allà doncs torni ja bastant rodat, no? Són dos jugadors que ens anirien molt bé, perquè
serien dos molt bons reforços.
Jo penso que amb aquests dos reforços i la gent que tenim ojo. Llavors la panoràmica canvia una mica, perquè llavors podem parlar d'un equip molt més competitiu, eh? Molts aspectes. Pensa que banda esquerra no tenim, estem inventant cada setmana un jugador a la banda esquerra perquè no tenim un jugador per banda esquerra. El Fuentes ha plegat, que era el jugador que vam fitxar una miqueta per complir aquesta funció. Vull dir que...
El Marc també podria assegurar el gol, no?
Bueno, el Marc és un golejador impressionant, no? Ja sabem. El tema és que el Marc ara no sabem com està, que porta molt temps sense jugar, però si poguéssim recuperar-lo seria un baluart aquí a primera regional, a més, un jugador que aniria molt sobrat, no? I, bueno, els dos, l'Uri i el Marc ens anirien molt bé, perquè tant un com l'altre, un perquè és un jugador d'atac increïble amb una esquerra de seda i l'altre és un rematador nat, és un tio rematatón, no? I...
Hi ha un termini en aquest sentit? Si heu donat algun plaç o...?
Bueno, no, depenem, clar, depenem de l'equip que els té. El Marc, bueno, en principi, si tot va normal, a menys que l'entrenador s'encapritxi dels dos i no els vulgui deixar anar, de fet, si no haguessin canviat d'entrenador, potser estarien aquí, perquè els jugadors estaven d'acord en vindre, vull dir que no hi havia cap problema. El problema és que, clar, el Calla, per donar la baixa, primer vol veure que siguin jugadors que es puguin desprendre d'ells. Està clar que són nanos molt joves, que allà no estan tenint confiança, que no estan jugant. Aquest, l'Oriol, ja sabem com és un nano un pèl especial, l'has de fer sentir molt important, ha de ser un jugador que ha de ser important dintre l'equip, perquè si no és un nano que no dona cap rendiment. Aquí l'any passat va ser un jugador molt important i aquí a primera regional aquest any que estem seria un jugador bàsic aquí a casa, sobretot per baixar pilotes, per pensar que el que ens està faltant una miqueta és tranquil·litat a l'hora de jugar la pilota, perquè acabem sempre precipitant-nos una miqueta en el joc, no? L'equip no acaba de fer tres passes seguits d'una manera clara, no? Li costa molt aquest tipus de jugadors, t'ho donen, clar. I avui amb la baixa del Moja jo penso que s'ha notat moltíssim aquest aspecte. Moja és un jugador que t'agafa la pilota a la baixa, l'amaga, es mou, fa que els defenses es desmarquin, posa pilotes. Hem fet molts gols així i hem provocat moltes faltes que ens han donat gols, hem provocat molts corners que ens han donat gols, clar, i això és molt important. A vegades no es veu, però quan no ho tens potser es nota faltar més, no?
Bé, doncs les valoracions postpartit que feia Manel Rodríguez després d'aquest empat a 0 entre els Sitges i el Joventut 25 de setembre. Un bon punt que suma al cap i a la fi, però com deia el propi Manel, si hem de ser ambiciosos, hem de voler sempre els 3 punts i més quan juguem aquí al nostre estadi. En qualsevol cas, a veure si l'equip aconsegueix recuperar el to físic, bàsicament recuperar aquells lesionats, perquè Toni ve un partit la setmana que ve, no, sinó l'altra, amb el Prat, eh? Atenció que Prat, que s'ha col·locat segon i que és un rival que tu també coneixes molt bé, perquè últimament s'ha enfrontat amb el Sobrense.
Bon equip.
Experimentat.
Sí, bon equip. A més, jo el vaig veure a Vilanova i deixat de banda el que va passar després.
Sí.
Al llarg del partit va demostrar un equip molt sòlid, un equip molt compacte. La prova tens que també és el tercer equip menys golejat, tercer o quart equip,
sí,
menys golejat.
Ja repassava una miqueta els gols encaixats. De moment el Júnior és qui millor defensa, ha encaixat 6 gols, però després ja tenim els Sitges, amb 8. Bé, són números que de moment estan mantenint els Sitges en aquesta zona noble de la classificació.
Home, és que estem parlant de la novena jornada, no?
Desena
jornada, un equip que no porta ni un promís d'un gol encaixat per partit.
Sí.
I això és molt interessant.
No, clar, això t'ajuda a puntuar.
Això t'ajuda molt a puntuar, perquè la prova la tens aquesta setmana i la setmana passada, que si no arriben de marcar de falta, teníem assolit que no es portàvem un punt, segur. Passa que després van tenir la fortuna ells de marcar de falta i el Sitges va perdre per 1-0, no?
Compte amb aquests equips, Sant Joan d'Espí, Sant Cugat, que estan començant ja a treure el cap, eh?
I Sant Joan d'Espí és un equip que l'han fet poc gols, també.
Sí, ve de guanyar 0-3, Sant Joan a Cervelló.
Cervelló és una plaça difícil, és un camp complicat. I doncs, compta amb...
Sant Cugat ja està cinquè amb 16 punts, ha igualat a punts als Sitges.
A mi el Sant Joan d'Espí me va causar molt bona impressió, és un equip que és compacte en defensa, defensa toca molt bé i té delanters que fan mal i lluiten moltíssim, no? Jo crec que el Sant Joan Despí estarà a dalt, per això és molt important tot el sumat pels Sitges ara, i és important que el Sitges estigui allà sent un dels equips referent, com a menys equip com menys gol l'han marcat, no?
Doncs així és, de moment les coses estan així al grup tercer de la primera categoria territorial. Deixem-ho i anem ja a parlar de la derrota del Suburense dissabte a la tarda a Santa Margarida de Montbui. I els marcadors que ens deixa aquesta desena jornada han estat aquests: Òdena 4, la Pobla de Claramunt 2, Les Cabanyes 3, Penya Madridista 0, Vistalegre 3, Suburense 1, Mediona 1, La Granada 0, Vilanova del Camí 3, Sant Pau d'Urdal 4, Piera 1, Riu de Villes 1, Ribes 0, Molanta 0, Les Roquetes 0, Fundació Vilafranca 1 i Capellades 1, Monjos 1. I diem-ho així, ha estat una jornada de la revolució dels modestos. Atenció, ha guanyat el Mediona 1-0 a cara seva amb La Granada. El Sant Pau d'Urdal, doncs, va guanyar 3-4 a Vilanova del Camí, Toni. El Capellades s'ha deixat 2 nous punts. L'Òdena sí que ha fet els deures, va golejar amb la Pobla de Claramunt. La Roqueta es va perdre a casa amb el Vilafranca. En fi, ha estat una jornada que està interessant, eh?
Sí, sí.
Tant molt... és així que el Vilafranca ja s'ha col·locat primer.
Sí, és que el Vilafranca és un equip molt complicat, molt difícil, és un equip que és molt jove, té bons jugadors, ofensivament doncs és un equip que marca gol i defensivament és un equip que li fan poc a jugar, i a més tenen en compte que aquest Vilafranca doncs ha jugat amb molts equips ja punters, i déu-n'hi-do com està portant el campionat. Va guanyar el camp de la Roqueta 0-1. Sabien que era un partit complicat per la Roqueta, perquè la Roqueta és un equip... Tot i això, el 0-1 també diu molt a favor de la Roqueta, perquè és un equip, la Roqueta, és que abandona la defensa per a completar l'atac. I bé, jo penso que ha estat una jornada en la que jo crec que el que no ha fet els deures ha estat el Suburense.
Sí, de tots els de dalt, el que no ha puntuat és el Suburense.
Els altres han aconseguit quelcom i el Suburense no. I el Suburense era potser el que lo tenia una miqueta millor, perquè era davant d'un equip, torno a repetir, molt veterà, que la toca molt bé la pilota, perquè els seus jugadors, té dos jugadors que havien jugat en el Vilanova del Camí, té molta qualitat. Aquests jugadors, però són jugadors veterans, són jugadors que no corren, són jugadors que si li forces una miqueta el ritme, doncs lo rebentes. El que passa és que el Suburense no va saber aprofitar, no va llegir bé el partit, el camp se li va fer molt gran, no va apretar el ritme, i doncs ells, d'alguna manera, van portar el Suburense al terreny que l'agradava amb ells, i a la segona part doncs va arribar el que va arribar a Piera, la defensa del Suburense, i va acabar perdent.
Sensacions oposades, eh? Un Suburense que teòricament pot aconseguir la victòria, com va passar a Piera, primera part, i a la segona ve una miqueta la davallada. No hem comentat la classificació, però bé, ja els dèiem que el Vilafranca és líder amb 23 punts, seguit amb 22 de l'Òdena i el Capellades. El Molanta s'ha col·locat quart amb 19, el Ribes també 19 punts, i el Suburense baixa fins a la sisena posició també amb 19 punts. Ja els diem, de tots els que estan a dalt, l'únic que no ha pogut puntuar en aquesta jornada ha estat el Suburense, i la Granada, que està també allà setè amb 16 punts, ha perdut en aquesta jornada. La part baixa, la Piera, que té 9 punts, la Pobla de Claramunt amb 6, les Cabanyes 6 i el Monjos, que es col·loca cué amb 5 punts. El partit de dissabte a la tarda, Toni, més o menys ja ho has explicat.
Sí, ells es posaven per davant molt aviat, en minut 16. El Suburense fins i tot va tenir 3 clares ocasions per a ja posar-se fins i tot per davant. El que passa que doncs la pilota no volia entrar, faltava una miqueta d'ambició per part dels delanters. Veia un equip massa aturat, massa parat... Però tot i això va arribar a l'empat. L'empat va ser un gol que se'l van fer ell pràcticament en pròpia porta. Amb aquest gol ja vèiem... d'alguna manera...
Les opcions.
L'equip que tenien davant, que era un equip que si se l'apretava una miqueta la podia estrencar, el que passa que doncs el Sobrense no va apretar, sobretot en aquests minuts de la segona part, de la primera part, va acabar la primera part i en la segona doncs ells van tenir la fortuna que al minut 3, en una molt bona jugada trenada, va marcar el 2-1. Amb el 2-1 doncs el Sobrense, en Jordi va buscar canvis, fins i tot va treure jugadors del mig del camp, va acumular massa jugadors per això dintre de l'àrea.
Que no vol dir garantia d'èxit o crear més ocasions. De fet, el Jordi ho reconeix quan acaba el partit.
Va treure
no,
defensors sí. I va posar delanters i migcampista i va acumular massa jugadors.
No pel fet d'acumular més jugadors al davant, això et permetrà tenir més ocasions i marcar més gols.
No, el que passa que ell lo va fer en buscant a la desesperada.
És evident.
I podia, com a mínim, treure un bon resultat. Al final va arribar el tercer gol, també en una vegada defensiva del Sobrense, ells mateixos pràcticament se van fer el gol, i després, tot el que he dit, no? El Sobrense va canviar jugadors defensius, va buscar homes del mig del camp i delanters, però van acumular massa homes a l'àrea d'ells, i l'únic que van aconseguir algun xut des de fora, però era molt difícil. Al final ells van trencar molt el partit, la veterania...
Aquests equips amb el marcador a favor
es
troben sensacionals.
I això va portar que al final s'acabés amb aquest 3-1, que decepciona molt, perquè fins i tot quan tu parles amb aficionats, com ahir a mi em preguntaven al camp del Ribas que havia fet el Sobrense a Vistalegre de Santa Maria, jo li vaig dir que havia perdut 3-1, però no se'l creia ningú, no? Perquè per potencial el Sobrense tenia que haver guanyat aquest partit, i si hagués guanyat aquest partit ara estaríem parlant d'un Sobrense a dalt, i un Sobrense que havia fet els seus deures. També ressaltar que el Sobrense, tots els partits que ha jugat a camp contrari, tan sols ha guanyat un.
A la Riudevitlles.
L'altre va ser el de Vilanova del Camí, però va ser a los despachos.
Sí, sí. Ha perdut a Ribas.
Ha perdut a Piera.
A Piera, sí senyor. Hi ha dos Sobrenses, Toni.
Sí, el de casa.
El d'Aiguadols i el de fora.
I el de camp contrari.
Sí, sí. En fi, doncs, les reflexions que feia el Jordi Serra en acabar el maig de dissabte a la tarda eren aquestes.
No hi ha manera de guanyar aquí. Ara ho comentàvem amb el capità d'ells, que hem acabat parlant. Aquí és com un camp agafat a nosaltres, no? Vam guanyar una vegada i a l'últim minut i amb molta fortuna, no? No sé, no ha sigut el nostre dia. Jo crec que, tot i la xarra que hem fet prèvia al partit, com... hem dit que havíem de sortir amb una tranquil·litat, hem sortit potser amb massa tranquil·litat, sense intensitat defensiva, i hem permès que la primera jugada que han arribat ells, després de dos errades nostres ja en atac, que havien fallat dos gols, ells a la primera l'han fotut dins, no? I a jugar contra remolc, tot i això ens hem sobreposat força bé. Hem gaudit d'ocasions claríssimes, necessitem... jo no hauré comptat unes 15, i per marcar un gol necessitem 20. I en canvi els altres equips han xutat, avui que ha xutat 4 vegades, i han marcat 3 gols. I una regalada, un error tremendo del Josu, que normalment no ho fa, ens ha tret ja totalment del partit, hem anat més ja a corre-cuita, tot i tenir més ocasions ja no hem pogut tornar a entrar.
Home, aquest és un equip veterà, un equip amb jugadors que limitats en córrer, jo penso que si s'hagués apretat una miqueta, doncs el Sobrense és superior. El que passa és que no s'explica com aquest equip pot guanyar el Sobrense.
No ho sé, això són qüestions del futbol, ho comentàvem amb el delegat, no? Que el futbol hi ha coses molt estranyes, no? Es diu que ells és un equip pràcticament de veterans d'aquí, amb un delanter prou bo, que és aquest nano que jugava bé amb el camí, però bueno, està amb un veterà, si li regales gols, si li regales jugades, si li regales possibilitats, pues les agafen i guanyen, no? Jo crec que de 100 partits que haguessin jugat, pues aquest és el que hem perdut, no? Perquè a més fallem ocasions de gol que no fallen ni els equips que crec quan jugava amb un fill, no? Hem marcat un gol del Denis des de mitja camp votant, i en canvi des d'allà sota en diverses ocasions no hem sigut capaços de marcar. Vull dir que això és digne d'estudiar, és un problema que hem de solucionar ràpid, perquè avui teníem l'oportunitat de dormir líders, no ho dormirem líders, i a part pues, menys mal d'aquests 3 punts que ens van donar Vilanova al camí, si no se'ns aniria ja molt. Ara pues, quedarem a 5 punts, que bueno, és una distància totalment salvable.
És que si avui fas un resum, ells no han guanyat el partit, l'ha perdut el Sobrense.
El Sobrense ha entregat el partit totalment, no? Jo és que avui em faig creus, pots parlar de moltes coses tàctiques, de moltes històries, però ja veus, avui a la primera part jugant amb un davanter, quan més ocasions hem tingut, després quan hem volgut ficar molta gent a davant sense cap i a penjar pilotes no hem quedat apenes ocasions, hem jugat molt precipitat, però bé, és digne d'estudi, no? És una llàstima que siguem tan forts com som a Aiguadols, pues, que no sumem amb aquests camps, perquè després tindrem que anar a sumar a Molanta, tindrem que anar a sumar a Vilafranca, tindrem que anar a sumar altres llocs que seran molt més complicats que avui.
Doncs ara això, no? Ara cal esperar el partit del diumenge a Aiguadols. L'equip Aiguadols és un altre, però falla una miqueta fora, no? L'equip a fora no se sent còmodo, l'equip des de Piera, doncs a aquest equip li costa agafar el seu nivell. Avui era un camp gran, aquí es pot jugar molt bé per les bandes, però és que el Sobrense, quan ha volgut jugar, doncs realment ha tingut el partit controlat, però quan s'ha despistat una mica, ells s'han fet amb els tres punts.
Saps què passa? Que jugadors i dic jo també, quan planteja un sistema com hem plantejat a la primera part, que hem deixat el Juanma una miqueta del sol amb dos interiors molt oberts com el Denis i el David i el Pablo amb mitja cama amb el doble pivot defensiu, no, els jugadors es venen molt avall, que si jugàvem molt defensiu, però fixa't que quan hem jugat així és quan hi ha hagut més ocasions. Després a la segona part sí que hem tingut que reaccionar perquè se'ns ha anat el partit amb molta diferència, amb dos gols en el marcador, i hem ficat gent a davant i no hem creat ni una trista ocasió de gol. Sí que xut del Ruzafa i tal, però són xuts a llarga distància, no? I hem de ser molt conscients que a vegades no per ficar més jugadors a davant acabarem creant més ocasions de gol, no? I a vegades el jugador mateix no és consciència. Jo crec que avui hem patit una miqueta també aquest aspecte.
Municipal, aquí sí que es té que seguir la mateixa línia, eh?
Sí, ens ve un equip que, segons m'han comentat, és
Mediona,
també...
No?
Sí, el Mediona té un equip també veteranot, amb un parell de jugadors davant molt bons, i com no estiguem vius, ens costarà com ens va costar les Cabanyes, com ens va costar les Roquetes i com ens costarà, com deia el Manel Rodríguez, el Boiullos, eh? Vull dir, ens hem d'espavilar una miqueta.
Doncs aquestes seran les reflexions que feia el Jordi després d'aquesta derrota 3-1 al camp del Vistalegre Santa Margarida. Toni, ara a posar-se de nou les piles perquè ve el Mediona, un Mediona que, atenció, ho dèiem ara fa uns moments, ha aconseguit els 3 punts en un duel complicat que tenia cara seva amb la Granada.
Sí, per això Mediona que ve fort, el municipal.
És a dir, prohibit mirar la classificació.
Sí, però mirar-lo també, eh?
Sí, no,
està prohibit, però cal mirar-lo,
no,
i treure...
Em refereixo al sentit de que, evidentment, ve el Mediona, que és un equip que està a la part baixa, amb aquests els guanyem fàcil, no.
També es tenia que guanyar Piera, també es tenia que guanyar Santa Maria Montbui, i no s'ha guanyat. Home, aquí és una altra història, el municipal. Segur que el Sorrense sortirà i a guanyar el Mediona. Són molt importants els 3 punts en joc i es guanyarà, no? Però cal guanyar-los, no? Primer, compte, anem a guanyar-los, després ja mirarem la classificació.
I ho deia el Jordi, llàstima, perquè sumant els 3 punts de dissabte, el Sobrense s'hagués col·locat en 22, haguera estat allà amb el Vilafranca, amb l'Òdena, amb el Capellades, i parlant de Capellades, atenció, perquè serà el proper desplaçament que tindrà el Subo.
Sí, sí, a més, la diferència, per exemple, de Capellades i Santa Margarida és que Capellades és un equip més compacte, un camp petit, on el Sobrense juga més, on té, perquè juga més, perquè està més acostumat a camp petit, n'hi ha menys espais, això li va millor al Sobrense. El camp de Santa Margarida, el camp de Sant Mauro, el Sobrense sempre se l'ha fet molt gran. La diferència també de l'equip és que un és més equip, l'altre físicament no era tan equip, però jo confio molt en aquest Sobrense, que es guanya aquest partit aquí a casa, i després anar a Capellada, i a Capellada segur que la mentalitat de l'equip serà una altra.
Molt bé, doncs anem tancant ja aquest bloc futbolístic, repassant altres marcadors que ens deixa també, per exemple, la tercera territorial. En el seu grup desè continua frec a frec pràcticament Penya Jove, Joventut Ribetana, l'Inter que fa una de freda i una de calenta, o millor, sí, tres de fredes i una de calenta,
sí,
per ser més.
Tan sol ha fet una de bona,
per
no?
Això, per
que
això,
va
per
ser
això.
La que va guanyar l'equip de l'Olesa en un partit que anava perdent per 5-1 i al final va guanyar per 6-5, no? És l'únic que ha fet l'Inter. L'Inter patirà molt en aquesta categoria. És una categoria. Patirà és un dit, no? Perquè aquí no pateix ningú perquè no perden categoria. Però...
no és l'equip, és un equip molt justet, és un equip que a la segona part doncs ho nota moltíssim, i que quan te trobes amb equips d'aquests que tenen veterania, que saben estar, doncs aquest Inter tindrà molta complicació. I en canvi l'equip de Riambau jo penso que és el gran candidat aquest any a pujar de categoria. L'equip de Josep Riambau, la penya jove, sí que s'ha trobat al costat amb la Joventut Ribetana, que està fent un magnífic campionat, que són els dos equips que se la jugaran, però jo confio molt en Josep Riambau, és un home que té molta experiència i treurà molt de suc aquest equip.
Molt bé, doncs arribats a aquest punt, fem una petita pausa, tornem d'aquí uns instants, serà per en repassar ja bàsquet i hoquei.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 de mediodía en Ràdio Maricel de Sitges.
Cada 20 segundos mueren de hambre en el mundo 6 niños y niñas. 20 segundos es lo que necesitas para detener este reloj. Apadrina por menos de un euro al día. 902 14 20 14. ONG Ayudemos a un Niño.
Per fer sentir la teva veu les properes eleccions, recorda't que has de portar el DNI o el passaport o el carnet de conduir. Els col·legis seran oberts de 9 del matí a 8 del vespre. El 28 de novembre, fes sentir la teva veu. Digues la teva. Eleccions al Parlament de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Dilluns 15 de novembre de 2010 hem de parlar encara de bàsquet, hem de parlar també d'hoquei patins. Molt bona temporada de moment la que està fent el bàsquet Sitges. Dissabte a la tarda, els ho vàrem dir divendres, el bàsquet Sitges va fer l'acte de presentació de tots i cadascun dels seus equips, tant els masculins com els femenins, els de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol. I un moment, diguem-ho així, també emotiu, el petit o gran homenatge que li va voler fer, que li va voler retre amb el bàsquet Sitges a l'Edu Piñero. De mans de Pau Simó, el president del bàsquet Sitges, se li va lliurar una placa reconeixent una miqueta la seva trajectòria com a jugador del bàsquet Sitges, sabent que Edu Piñero ha deixat de ser jugador per ser l'entrenador del Sènior A de Copa Catalunya. Com a jugador, fantàstic, i com a entrenador, doncs tres quarts del mateix. De moment, l'equip lidera la classificació d'una manera molt, molt folgada, molt, molt solvent. Un gran partit que es va veure dissabte a la tarda entre el Sitges i el Prat, va guanyar el Sitges oferint una nova mostra ofensiva, també defensiva. En fi, aquest Sitges cada moment fa molt, molt, molt bona pinta i això està en molt bones mans. Aquest homenatge que va ser allò, com quan diuen els castellans, el colofón, a l'acte de presentació dels equips del bàsquet Sitges i també de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol. Dit això, en repassem ja els marcadors que ens deixen aquesta novena jornada al grup primer de Copa Catalunya. Els resultats que han estat aquests: el Vendrell 75, Tàrrega 69, Bàsquet Sitges 82, Prat 63, Ramon Llull 76, L'Hospitalet 62, Reus Deportiu 93, Grup Barna 70, Viladecans Sant Gabriel 79, Martorell 75, Collblanc La Torrassa 78, AS 70, Lluïsos de Gràcia 58, Igualada 57 i Natació Terrassa 78, Roser 72. El bàsquet Sitges lidera la classificació amb 7 victòries, 2 derrotes. També amb 7 i 2 es troben el Lluïsos de Gràcia i el Gabriel Viladecans, seguit de 7 victòries, única i una derrota, però amb un partit pendent encara, el Collblanc La Torrassa. A la part baixa de la classificació, el Martorell amb 3 victòries, 6 derrotes, també amb 3 i 6 el Roser, amb una victòria, 8 derrotes a la Terrassa, i el Tàrrega amb una victòria, 7 derrotes, també amb un partit pendent. Atenció, perquè el Club Natació Tàrrega serà el proper rival del Sitges, partit que jugarà aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda. Bona tarda de bàsquet, la del passat dissabte a la tarda, i també molt bona tarda d'hoquei, la que es va viure amb el pavelló de Pinsbens, bàsicament perquè el primera nacional catalana del Club Patí Sitges es va fer amb una nova victòria, Toni, 5-2 davant el Palafrugell. L'equip venia de guanyar 1-3 a Capellades, d'oferir millors sensacions, i ves per on, ja són 9 punts, el que al principi de temporada es veia negre, ara ja es comença a veure d'un gris més clar.
Sí, sí, ara ja es comença a veure millor. Era un partit molt important, retrobar-se una altra vegada amb el triomf, i sobretot a casa, no? I doncs, de fet, se li va encarar molt bé el partit al Patí Sitges, perquè la primera part va acabar 3-0, i això feia preveure que es veuria una segona part distreta i emocionant, no? I va ser així, no? Perquè, de fet, ells van escurçar les diferències i van posar fins i tot amb un 3-2. Uh-huh. L'arbitratge ho van veure tots dos, perquè no sabíem com agafar l'arbitratge.
Peculiar, si més no.
Sí.
Deixem-ho així.
I va aprofitar molt bé el Sitges, sobretot Jordi Pena. Jo penso que la incorporació de Jordi Pena a la disciplina del primer equip dels Sitges és molt positiva, i doncs Jordi Pena, que ha marcat 3 gols en aquest partit, que va marcar la setmana passada 2 gols que li va donar el triomf al seu equip, i ell sol en una setmana doncs han aconseguit 5 gols. Uh-huh. Doncs que això li dona molt a aquest Patí Sitges, que a partir d'ara el que té que fer doncs és seguir en aquesta línia, buscar una referent més en atac, o una referent més defensiva, buscar algun jugador més, perquè se l'han marxat 2 jugadors, un està lesionat i l'Ortell va marxar.
Sí, l'Oriol Ortell s'ha marxat a jugar amb el seu germà. Uh-huh. A França. Uh-huh. I per tant, fa setmanes que diem allò de que l'equip justeix en aquest sentit i que li farien falta alguns reforços. Ho escoltarem d'aquí uns moments. Joaquim Cachimero deia, tampoc masses, amb un jugador potser ja en tindria,
sí,
prou.
Jo parlava d'un parell i ell em va dir que amb un ja tenia més que suficient, amb el que té ja realment tindria prou. I doncs, home, un entrenador dels Sitges que amb poc està traient molt de petroli, perquè estem parlant d'una categoria complicada, aquesta primera nacional catalana.
Estava escoltant, però, perdona, Toni, aquest matí les declaracions del Joaquim Cachimero, l'entrevista que li va fer el Toni en acabar el partit, i no sé si ho vaig entendre malament o no, però ell deia que va estar allò a un pas de dir, ho deixo.
Sí, sí. Sí, sobretot quan va sumar aquella derrota a casa,
sí, sí.
En el segon partit a casa, doncs...
És allò, s'ha de saber llegir una miqueta entre línies, ell no ho diu obertament, però...
No, però va tenir molta dificultat. Primer perquè se la va trencar un jugador, no jugant, sinó en la feina, un jugador important. Segon perquè tenia molta... Esperava molt del partit aquell, perquè jugava amb un equip que estava pitjor que ells.
L'Arenys de Munt,
buscaven un triomf important, balsàmic per ells, però no va arribar, i doncs tot això va fer doncs que ell agafés d'alguna manera doncs la decisió aquesta de plego o no plego, no? Perquè sabia que realment la tasca que té que fer a partir d'ara és
molt complicada.
No? Però les coses li comencen a anar bé. El Jordi Pena és un jugador que l'ha caigut com aquell que viu del cel.
Almenys ha fet de revulsiu en aquestes dues últimes jornades.
Sí, no? I és un golejador, és un home que li falta perdre una miqueta de quilos, no? Perquè està una mica gras. Però jo penso que jugant amb el primer equip, doncs el Cachi li farà treure això físicament.
Es posarà a to.
I crec que molt bona aportació. Ara fa falta guanyar aquest partit que tenen a Tona. Si guanyen, seria la tercera victòria consecutiva. Això, de cara a la motivació, és molt important. I a veure què ens depara aquest Patí Sitges, que de moment sumen 9 punts, ja han sortit de
sí,
llocs.
Mira, si acabés ara la competició,
ara
el Sitges se salvaria. Saben que baixen 5 equips, que hem estat parlant aquestes setmanes de que caldria començar ja a sortir d'aquesta zona perillosa de la classificació. Ostres, que bé que aniria una victòria a Tona.
Però molt bé, i a més també valorar molt positivament la feina que s'havia fet en el seu dia, perquè en aquest equip n'hi ha dos jugadors fets a casa, i el que se té que buscar ara és això, algun revulsiu més de cara a aquests jugadors joves, i amb aquest equip tan jove doncs està traient molt, i per això jo crec que la tasca que està fent és molt positiva.
Fixin-se si és tan competida aquesta primera nacional catalana que pràcticament cada setmana parlem de canvi de líder. El Congrés és ara el primer classificat amb 18 punts, seguit amb 17 del Manlleu i el Voltregà. El Caldes, quart amb 16 punts, 16 punts també suma el Tordera, 15 el GEC, el Mollet, que és 7è amb 14, 13 punts pel Barça, i el Sitges, que ha pujat fins a la 9a posició, amb aquests 9 punts que ara comentàvem. Amb 7, doncs hi ha alguns equips, com el Palafrugell i l'Igualada, amb 6 el Cerdanyola, també el Reus Ploms i el Capellades, i tanquen ja classificació l'Arenys de Munt amb 5 i el Tona, proper rival del Sitges, com dèiem, amb 4 punts. S'han acabat el maig i aquesta victòria per 5-2 del Sitges davant el Palafrugell. Toni Muñoz parlava amb el tècnic del Patí Sitges, Joaquín Cachimero.
Felicito a los jugadores que lo han dado todo, igual que el otro día en Capellares. Poco a poco vamos asimilando el sistema, por unas cosas vamos bien, pero por otras, pues claro, tengo la baja de Ortés, que se ha ido a Francia a jugar, y la baja del Gerard Gilbert, que es muy importante, sobre todo en defensa, y estamos jugando con agarrándonos a un hierro quemado, o sea, estamos jugando al límite, ¿no? Al límite de todo. Y entonces las segundas partes, el Jordi Pena le falta un poquito más de físico, me la estoy jugando con un chaval de la base que es junior, todavía junior, pero no me importa, yo hay que jugársela, y estoy contento, y quizás estamos buscando ahora un jugador más que nos dé ese oxígeno más fuerte en las otras partes, ¿no? Para poder estar más tranquilos.
De tota manera, com tu dius, no? Tens un equip molt justet, estàs treballant amb pràcticament 5 jugadors, i déu-n'hi-do la feina que esteu traient. Són 9 punts ja, i això es valora molt en una competició tan competida, no? Perquè n'hi ha molt equilibri.
Sí, mira, el Palafrugell pues, ha sido líder bastantes jornades. Ara pilla una 3 partidos de mala racha, y aquí viene el cuarto, no les hemos dejado respirar, y bueno, seguimos tocando suelo, o sea, vamos a ir cada semana por los 3 puntitos, cada semana como las hormiguitas, ¿no? Vamos a ver hasta la primera vuelta, a ver si hay suerte y si podemos estar entre los 7 de arriba o 6, y entonces la segunda vuelta, si tenemos suerte de recuperar el Gerard, más este chaval que estamos buscando, que nos dé más oxígeno, y por qué no, pues tirar más para arriba. Pero bueno, vamos a ir cada semana a los 3 puntitos y trabajando, porque somos, ya te lo dije, primer día, son chavales que están jugando por voluntad propia, aquí nadie corre ni un duro, son chavales que lo están dando todo. Pero con lo que tenemos y con 9 puntos, lo que tú dices, pues estoy súper contento ahora mismo de los chavales. Sobre todo también hemos recuperado un gran portero, que es el Roger, que estamos trabajando bien con los dos, pero él quizás ha pillado la tónica de aguantar bien las bolas uno contra uno, que hoy en día, con las normas que hay, es muy importante.
La aportación de Jordi Pera os pot anar molt bé, ¿no?, també.
Sí, en Capellades ya se notó mucho, un chaval que si le aguanta bien la pierna, porque viene una lesión muy grave, ha estado en la segunda catalana recuperándose físicamente y aquí pues, nos ha venido como agua de mayo.
¿Qué me tendría dos incorporaciones que de alguna manera a trabajar si ve al equipo, ¿no?
No, con una más.
Una
es, sí, una más es suficiente ahora mismo. O sea, una más, pero más que se recupere el Gerard Gibert, que es muy importante. Con una más, creo que un entrenador con 6 jugadores de calidad ya tiene suficiente. Y lo demás son jóvenes. Para mí eso, para trabajar, va bien. Es un poco justo, pero para mí es lo ideal para no tener tantos conflictos de banquillos y hostias.
Avui l'arbitratge, déu-n'hi-do, ¿eh?
Sí, bueno, él se ha equivocado igual que nosotros, hemos fallado ocasiones o hemos fallado en defensa, los árbitros también se equivocan en sus cosas, porque cuando uno arbitra lo que puede hacer es o arbitrar bien o mal. Pues los jugadores cuando tenemos la bola o la metemos o fallamos o nos cortan la bola, pues todo tenemos nuestros fallos, hasta yo también.
De tota manera, molt bé, l'equip ha aconseguit la segona victòria consecutiva i això de cara a la motivació del jugador és molt important, ¿eh?
Sí, yo estaba muy preocupado por la imagen que dimos el día de Arenys de Munt, dimos una imagen penosa y a mí me dolió muchísimo. Incluso estuve hasta la semana de Capellades, estuve pensando en querer lo mejor para el club y para los jugadores. Imagínate, pensaba ya en lo último, ¿no? Que era hacer un pensamiento, pero ellos mismos han sacado, te digo, incluso con dos bajas han sacado cosas de que yo no sé, que hay que sacar del cuerpo humano, hay que sacarlo a veces en los partidos, sin saber sistemas ni tácticas. A veces el querer ganar es una cosa que es muy importante y la concentración.
La semana que ve un jugueu, Joaquín.
Creo que si sigue último no será fácil, porque en esta liga todos son difíciles. O sea, es que cada semana es una final. Con el equipo que tenemos, cada semana es una final, no podemos refiarnos. Vamos a Tona, iremos a por todas, va a último, pero ya te digo, no podemos refiarnos. Pero yo voy a buscar los 3 puntitos.
De tota manera, ya por último, de tota manera, Joaquín, en esta competición 3 puntos son más que 3 puntos, ¿eh? Porque vosotros tenéis un 9 y ahora descansa, a respirar una miqueta, ¿eh?
Sí, me interesa tener un poco de tranquilidad para que ellos puedan hacer el sistema que tenemos, lo puedan elaborar un poquito más, porque a veces no tenemos ningún partido tranquilo. Y cuando tienes un partido un poco tranquilo, el sistema lo asimulas más, porque estamos, te digo, entrenamos muy bien, pero los partidos no hacemos ni la mitad de cosas. El día que conectemos esa química, que es el sistema de juego entre semana, más los partidos que tenemos, con más tranquilidad, entonces se verá a otros hinches.
Doncs fins ara, com aquí diu, no havíem tingut ocasió d'escoltar les valoracions de Joaquim Cachimero, tècnic del Club Patí Sitges. M'he apuntat algunes cosetes que ell ha comentat, per exemple, la baixa del Gerard Gibert, que quan es recuperi ell creu que ell més un altre jugador que podria arribar ja en té suficient. De fet, és molt clar, per evitar conflictes a la banqueta, d'aquells que no juguen i que aleshores ja entrem en aquella dinàmica de les queixes, del per què jugo, per què no jugo, i sí. Això l'entrenador, almenys ell personalment, creu que no és massa bo.
No, és un entrenador...
Des de fora tens la sensació de que la plantilla és curta i ell doncs, no creu que no vol masses més efectius per aquest fet, no?
Sí, perquè ell no és molt partidari de les rotacions. Uh-huh. Si tu te fixes, ell fa jugar 4, un cinquè, 4 i el porter, i no mou molt la fitxa perquè no l'agrada molt rotar.
Això vol dir també que cremes a la banqueta, eh?
Sí, però amb el que té, ell creu que té més que suficient. Sí que fa una rotació, perquè el dissabte va fer un parell de jugadors, van jugar, van rotar una miqueta, però ell compta sempre amb aquest 4 jugadors de pista i el porter. És la seva manera de pensar, té un sistema molt clar el que fa l'Igualada i el Noia. Ho té molt clar, ell amb això creu que és suficient, i jo et dic una cosa, amb el poc que té aquest noi,
amb els pocs jugadors i jugadors tan joves, està traient molt de pretoli, perquè realment doncs, sí que són jugadors que tècnicament són bons, perquè l'Isaac ja el vas veure, que és un jugador que tècnicament és molt bo, el Jordi va aportar lo seu, i el Litu és un jugador que se complementa molt bé amb l'Isaac, i són jugadors que realment mou molt bé la bola, però ell no vol complicacions, ell vol amb això i treballar amb això, i de moment la cosa li comença a funcionar, no? Perquè estem parlant d'un equip molt justet, defectius, defectius, i ha aconseguit, ja ha sumat 9 punts quan nosaltres pensàvem que això seria molt complicat.
I com que el món de l'esport està ple, 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 ple de tòpics, direm allò que a Tona no val, no valen confiances.
No, això segur, segur, i que segur que treballarà, perquè ells treballen dilluns, dimecres i dijous, treballen els partits que tenen que jugar, i ell me va dir que, que treballaria molt aquest partit, perquè ells no volen sorpreses, volen a veure si poden sumar una altra victòria més, ja seria la tercera consecutiva, i això de cara a la motivació del jugador és prou important.
Ho dic perquè ho han escoltat també, ell reconeix que després del partit que es va jugar aquí amb l'Arenys damunt, que va perdre el Sitges, ell va pensar que probablement el millor era plegar.
Sí, perquè de fet quan, quan ell...
I de fet
quan lo van a
és buscar... molt clar, diu, van tenir una actuació penosa.
Sí, no, no, és claríssim, és un entrenador que jo lo coneixo de fa molts anys, ja lo coneixo com a jugador era un, una persona que deia moltes veritats i com a entrenador també. A més, la, ell té una virtut dintre d'aquest equip que coneix molt l'Isaac, perquè de fet ja lo, quan jo vaig deixar l'equip ell lo va agafar, i també el Jordi Pena, no? I clar, aquests dos jugadors doncs li poden anar molt bé, ell lo està traient molt i realment crec que aquest entrenador, si se li dona confiança i tot li surt com li té que sortir, crec que pot fer una bona campanya. La bona campanya seria mantenir la categoria.
Sens dubte, sens dubte. El que fa un parell o tres de setmanes veiem malament, ara doncs, probablement ja es veu doncs, millor. I aquesta millora s'hauria de rubricar probablement amb el partit de Tona. No ho hem comentat, però bé, els marcadors d'aquesta vuitena jornada a la Primera Nacional Catalana han estat el Mollet 2, Capellades 2, el Manlleu 2, Barça 2, el Petit Sitges 5, Palafrugell 2, el Congrés 6, Igualada 3, Reus Ploms 2, Petit Ordera 3 i el Caldes 6, Tona 5. Atenció, perquè aquest marcador és prou significatiu. El Tona, proper rival del Sitges, només va perdre d'un a la pista d'Alcaldes.
Sí, sí. Però, com jo dic, cada partit és una història.
Evidentment,
i volem,
evidentment.
I volem sí, que sí, no sí. Es depara la propera història, que és aquest partit entre el Petit Sitges i el Tona, o Tona-Petit Sitges.
I aquelles coses que diem cada setmana del calendari, encara tenim un partit pendent d'aquesta vuitena jornada, que és el Cerdanyola-Arenys damunt, que es jugarà, si la pàgina de la Federació Catalana no ens enganya, el 30 de novembre. És allò que tenim partits d'aquesta vuitena jornada a finals de mes, alguns que es juguen entre setmana, en fi.
Estem parlant d'hoquei.
Sí. I de la Federació Catalana.
I de la Federació Catalana, que ja és parlar.
Sí, 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 sí. Paraules majors, com aquell qui diu. En fi, doncs, així ha anat aquesta jornada a la Primera Nacional Catalana. Celebrem doncs, aquesta victòria del Petit Sitges, que el col·loca doncs, a mitja taula, novè, amb aquests 9 punts, amb tota una setmana per endavant ja per treballar el partit a la pista del Coent de l'hoquei patins Tona. Acabem aquest bloc poliesportiu d'aquí uns moments, ja per acabar el nostre programa d'aquest vespre, en conversa amb Sasha Maldonado, president del Sitges Bowling Club.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.